L'Info Migdia.
Informatiu d'avui dimarts 14 de novembre. Bon dia, Andrea Medina.
Bon dia.
Comencem informatiu repassant continguts en titulars. La de la diabetis en el col·lectiu femení amb una incidència lleugerament superior a la dels homes és un dels aspectes en el qual s'incideix avui, que és el Dia Mundial de la Diabetis.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva realitza avui al Cap de Calella una jornada de conferències i xerrades que servirà per presentar la nova pàgina de Facebook que s'ha activat justament per donar consells sobre prevenció i hàbits saludables. Aquesta tarda es farà una caminada al far que acabarà amb l'encesa de llums de color blau que il·luminin la torre lluminosa.
La DGT i els examinadors de trànsit intenten acostar posicions en una reunió que se celebra avui. La vaga que els examinadors mantenen des del juny ha provocat la suspensió de més de 166.000 proves pràctiques i pèrdues milionàries per les autoescoles.
Parlarem amb una de les professores de l'autoescola Calpin per saber els efectes que la vaga té pels alumnes de la ciutat.
I creix la inflació a Catalunya. Aquest mes d'octubre s'ha situat en l'1,9%. Els preus, per tant, de la cistella de la compra han pujat des de principis d'any, sobretot com a conseqüència de l'increment del preu de la fruita i les begudes no alcohòliques.
Aquest és l'IPC català d'octubre, que se situa per sobre de la mitjana de l'estat espanyol.
Aquest dilluns s'ha celebrat una jornada de treball a Calella per elaborar un codi de bones pràctiques per la promoció de Fires Mercat d'Artesania de Catalunya.
Ràdio Calella Televisió ha parlat amb la presidenta de la Federació d'Associacions d'Artesans Ofici de Catalunya, Judit Camps, i amb el tècnic de Fires de l'Ajuntament de Calella, Fabio Balbonesi.
Francesc Subirana deixarà de ser el cap de colla dels Geganters i Grallers de Calella.
Ho ha comunicat ell mateix als membres de la colla. Oficialment serà mitjans de desembre quan es faran els preparatius de l'assemblea en què s'hauria de presentar i votar la nova junta. Serà l'ordinària del mes de gener.
I Ètnic Solidària, que ha recollit a Calella 1.000 euros per finançar un projecte educatiu i de formació a Gàmbia. L'entitat del Calellenc Quim Fàbregas va celebrar dissabte la primera festa solidària per Amdalai. La població on es construirà una escola d'oficis.
Fàbregas ha explicat que s'està aconseguint mica en mica la inversió per al projecte i que tot apunta que a principis d'estiu es podrà posar en funcionament la primera aula.
Diabetis i dona pel dret a un futur saludable. És el lema escollit per la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis, avui 14 de novembre, una efemèride que enguany es fixa en el grau d'incidència d'aquesta malaltia metabòlica en les dones. Avui al Cap de Calella s'hi desenvolupa una jornada amb xerrades i conferències que inclourà també la presentació de la nova pàgina web al Facebook per fer arribar informació i resoldre dubtes. Una eina que pot ajudar a fer difusió, per exemple, d'hàbits que són saludables i que poden ajudar a combatre i a controlar la malaltia. També quan estils de vida en una societat en què les dones acostumen encara a assumir més tasques, sobretot en l'àmbit domèstic, i això incrementa els seus nivells de cansament i estrès.
La cap dels serveis de rehabilitació i medicina física de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Glòria Sartor, ha insistit que portant una vida saludable el malalt de diabetis té una molt bona qualitat de vida.
Muy buena calidad de vida, siempre y cuando empecemos a tener hábitos saludables. Esto quiere decir comer saludablemente, comer bien. Eso quiere decir hacer actividad física, conservar el peso. Yo sé que para muchas personas, para muchas mujeres que tienen que lidiar un poquito con todo lo que quiere decir el rol de género femenino, que siguen ejerciendo porque se encargan de la casa, de los hijos, de los padres y además trabajan. Esto ya es un reto, sí. Y agregarle una enfermedad crónica como la diabetes requiere de los profesionales médicos tener más estrategias.
És justament en aquest sentit que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva acaba de posar en marxa la pàgina Diabetitza't CSMS al Facebook. A Catalunya, segons dades del Departament de Salut, s'estima que hi ha 600.000 persones amb diabetis. Afecta el 8,1% de la població de més de 15 anys i augmenta amb l'edat. En el cas de les dones, s'hi suma la possibilitat de patir l'anomenada diabetis gestacional, que pot persistir després del part.
La diabetes gestacional tenemos un 12%. Esto quiere decir que muchas mujeres que se sabían sanas al embarazarse tienen una resistencia a la insulina y hacen una diabetes gestacional. De esas personas, muchas de ellas pueden llegar a ser diabéticas después del embarazo, otras no. Pero realmente, si nosotros cuidamos a la mujer en las etapas de la juventud, en el cual son fértiles, y les ayudamos a programar su embarazo y su, si son diabéticas, a cuidarlas, vamos a tener mejor riesgo materno, vamos a tener niños sanos y menor mortalidad fetal.
I a tot això, la cap dels serveis de rehabilitació i medicina física de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva anima el conjunt de la població a sotmetre's a controls rutinaris per poder fer-ne una detecció precoç.
Las personas, sobre todo las personas en activa, antes de que se manifieste una complicación, acuda a los exámenes médicos rutinarios, que es donde nosotros podemos pescar, como decir, como encontrar esta enfermedad. Porque si esperamos a tener los síntomas, ya tenemos la complicación.
Entre les activitats del Dia Mundial de la Diabetis al Cap de Calella, que organitza la Corporació de Salut al Maresme i la Selva, hi ha una visita al Far de Calella, 4:45. Acabarà amb l'enllumenat de la Torre Lluminosa amb colors blaus, que és el color que identifica la malaltia. A tot això, des de l'organisme sanitari, s'han organitzat per demà, dijous i divendres, sortides de descoberta de l'entorn, resseguint les rutes del Corb Marí, de l'Esquirol i de la Guilla.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Direcció General de Trànsit manté avui una reunió amb els examinadors. En ella s'intenten acostar posicions per així desconvocar la vaga que els examinadors van iniciar al juny i que a dia d'avui encara continua. Les autoescoles denuncien les pèrdues milionàries que els està comportant aquesta situació i que a tot això també ha comportat la suspensió de més de 166.000 proves pràctiques de conduir.
Per conèixer els efectes de la vaga d'examinadors a Calella i quin resultat esperen de la reunió que s'està celebrant en aquests moments, Radio Calella Televisió ha parlat amb una de les professores a l'autoescola Calpin, Merche Ruiz.
Bon dia, Merche Ruiz, professora de l'autoescola Calpin.
Hola, bon dia.
Com està la situació ara mateix amb aquesta vaga d'examinadors de les proves de conduir?
Pues ara mateix avui tenen una reunió. En principi la DGT ho va comunicar a través del Congrés dels Diputats i després a Sestra també va enviar un comunicat que DGT feia aquesta convocatòria de reunió, però no, en principi, per arribar a cap acord, sinó per veure com evolucionava aquesta vaga. Així és com ho tenim ara mateix.
Per tant, a la reunió...
Nosaltres esperem que se solucioni el problema. Esperem.
Avui, per tant, es podrien acostar posicions o
és difícil? Es podrien acostar posicions... Bueno, jo... Espero i desitjo és que es desconvoqui, però bueno, clar, depèn de... DGT no cedirà en el principal problema que tenen, que és els 250 euros aquests que demanen, però espero que el seny dels examinadors pues, arribi a bon lloc. Jo les últimes informacions que a través dels examinadors conec i així, pues, ara reconeixen que no era el moment idoni per continuar amb aquesta vaga i que poder, amb aquesta reunió, el que farien seria aturar la vaga per, quan la situació del país s'hagués estabilitzat una mica més, tornar a reemprendre aquesta vaga.
Per tant, una mica lligat a l'actualitat política.
A l'actualitat, sí. Sí, clar, perquè ara mateix el Ministeri de l'Interior no està per la labor de negociar amb ningú, estan amb altres coses. La qüestió és que aquesta vaga no només afecta Catalunya, afecta tota Espanya, que de fet hi ha una federació d'autoscoles, la Federació d'Autoscoles d'Almeria, hi ha 4 persones en vaga de fam des de primers de novembre, però és que ni estan en vaga de fam, fan cas ni de les autoscoles, ni de les federacions d'autoscoles, ni de res.
Llavors hi ha possibilitats avui de que es desconvoqui aquesta vaga, almenys fins que hi hagi una situació més de certesa política.
Sí, una mica d'estabilitat, poder. Però bueno, també és veritat que durant aquests mesos el nivell d'exàmens baixa i tampoc poder no els interessa perquè ara no té la mateixa repercussió que pot tenir al juny o al juliol. I poder, ells amaguen darrere de la situació política del país, amaguen això, que realment ara tampoc no té gaire incidència. Cap per ells no la té, però per nosaltres sí, perquè bueno, el cúmul del que ve acumulat el mes de juny pues, està aquí. Des del mes de juny fins ara hem examinat 5 vegades, quan hauríem d'haver examinat pues, tres cops al mes, pues, unes 15-16 vegades, des del juny a aquest mes de novembre.
Justament avui, coincidint amb aquesta reunió, també l'Associació d'Examinadors de Trànsit ha convocat manifestacions davant de les prefectures de trànsit.
Sí, sí, per fer una mica més de pressió. Sí, sí.
S'han suspès més de 166.000 proves pràctiques de conduir. A la seva autoescola, quants alumnes s'han vist perjudicats?
Pues, ara mateix hi ha uns 25-30 en llista d'espera per poder-se examinar, que es van aprovar la teòrica el mes de maig, juny. Vull dir, s'ha perdut d'un volum en total, en general, de 80, més de 80 milions d'euros. I hi ha autoescoles que estan tancant. Han tancat 113, en concret.
Es parlava justament d'aquestes pèrdues milionàries per les autoescoles. A la vostra autoescola, la Calpin, us heu vist perjudicats econòmicament?
Sí, clar. Pensa que és mantenir una empresa amb 5 treballadors, has de pagar nòmines, has de pagar seguretat social i no entra la quantitat de... Els alumnes no fan pràctiques, els alumnes no s'examinen i no entra diner. Si no entra diner, et veus apurat per poder pagar, et veus obligat a demanar préstecs i et veus obligat una mica pues, a tirar amb la llengua a fora, no, més, una mica més.
L'activitat...
El que passa que, bueno, nosaltres, pues, mira, anem tirant com podem.
L'activitat ara mateix està aturada o es continuen fent pràctiques?
Bueno, hi ha alumnes que volen fer pràctiques i aquests, els que realment a l'alumne se li planteja la situació, tots saben com està la cosa. Si l'alumne vol fer pràctiques, les fa, va fent, però clar, no és el mateix volum de feina quan un treballa entre 7 i 8 hores pujat al cotxe a treballar-ne 3, el volum ha baixat bastant. Clar, la gent, si no s'examina, no volen fer pràctiques, és normal, perquè després se'ls hi acumulen i acaben fent moltíssimes hores. Llavors, nosaltres ens adaptem tots a el que l'alumne més o menys decideix. I clar, evidentment, jo m'he passat hores i hores al cotxe i ara hi ha molts dies que me'ls passo a casa, fent feina de casa, i l'empresa es veu obligada a pagar-me la meva nòmina.
En el moment que els examinadors tornin a fer exàmens de conduir, pot haver un col·lapse de totes les persones que s'apuntaran, sí, que no
clar,
han pogut.
Clar. Exacte, clar, clar. Llavors, serà la situació inversa, de no tenir feina, a treballar, a no tenir hores al dia per fer pràctiques a la gent que es vol examinar. Que, a més, sí que el TAP trigarà molt a destapar-se perquè presentant dos alumnes per professor, que és l'únic que ens permetran, pues ja m'explicaràs. El TAP es pot trigar molt a treure's. I de mentre els alumnes quan aniran treballant, aniran fent classe i tornarem a tenir un volum de feina normal, però la situació trigarà molts mesos en estabilitzar-se.
Moltes gràcies, Mercè Ruiz, professora de l'autoescola Calpin.
A vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Vinga, bon dia.
Més qüestions. L'IPC continua a l'alça a Catalunya. Aquest és l'índex de referència sobre l'evolució dels preus de béns i serveis que consumeix la població. Es fa a partir de productes que l'integren, l'anomenat cistell de la compra, entre els quals s'hi comptabilitzen els carburants, els aliments, la roba i el calçat, per exemple. En termes interanuals, des que va començar el 2017, els preus han pujat a Catalunya l'1,9%. Per tant, es conclou que hi ha un encariment de la vida.
L'IPC d'octubre a Catalunya ha pujat el 9,1% respecte al gener, la taxa interanual més elevada del conjunt de l'estat espanyol. Amb tot, els preus es van situar 2 dècimes per sota del mes de setembre. Els productes que més van tirar a la baixa són els corresponents al transport, bàsicament per la davallada del preu dels carburants. En relació a les despeses de la llar, l'IPC constata una davallada del gas i l'electricitat, al contrari que la roba i el calçat, que sí han anat a l'alça, però no tant com els aliments i les begudes no alcohòliques, amb una taxa del 2,3%. Tot plegat com a conseqüència de l'augment dels preus a la fruita.
I fem un apunt en clau política perquè l'alcalde de Blanes és el darrer càrrec del PSC que ha anunciat que deixa la militància. En el seu cas també renuncia a l'acte com a màxim representant institucional de la població salvatana. Es farà efectiu aquest divendres en una sessió extraordinària del ple municipal a les 9 del matí, a la que li seguiran almenys dues altres convocatòries fins que el plenari esculli, voti i esculli un nou alcalde o alcaldessa. El suport del PSC a l'aplicació del 155 va ser el motiu exposat per Miquel Lupiáñez per argumentar la seva decisió.
També l'empresonament dels consellers del govern de Carles Puigdemont i dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural ho va dir en una compareixença pública el passat cap de setmana. Lupiáñez ha estat alcalde de Blanes des del 2015, governant amb el PDeCAT. Renunciarà al càrrec de forma oficial i efectiva aquest divendres i el plenari disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per celebrar la presa de possessió. Igualment s'haurà de nomenar el regidor que el substituirà dins el grup municipal del PSC.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El cap de la colla de geganters i grallers de Calella ha comunicat la seva intenció de plegar. Francesc Subirana ha informat als membres de la colla que ha pres la decisió de deixar el càrrec.
El relleu es faria efectiu durant l'assemblea anual ordinària que s'ha de celebrar mitjans al mes de gener. Segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, ja hi hauria membres de la colla que estan organitzant-se per configurar una nova junta. Subirana va ser escollit com a cap de colla de geganters i grallers el novembre del 2015, substituint en el càrrec a Marc Buch.
I aquest dilluns s'ha celebrat aquí a Calella hi ha una jornada de treball per elaborar un codi de bones pràctiques per la promoció de Fires Mercat d'Artesania de Catalunya. Un codi que s'ha creat amb l'objectiu, Andrea, d'unificar els criteris per totes les fires d'artesania d'aquí del país.
Ràdio Calella Televisió ha parlat amb la presidenta de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, Judit Camps, i amb el tècnic de fires de l'Ajuntament de Calella, Fabio Balbonesi, dos dels responsables de l'elaboració d'aquest codi.
Bon dia, Judit Camps, presidenta de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, i Fabio Balbonesi, tècnic de fires a l'Ajuntament de Calella.
Molt bon dia.
Bon dia. Avui es celebra aquí a la fàbrica Llobet una jornada de treball per elaborar un codi de bones pràctiques per la promoció de fires mercat d'artesania de Catalunya.
Sí. Sí, sí. Ja fa temps que estem treballant. De fet, tant el Fabio com el...
L'Òscar.
Hem treballat junts, no només amb coses que... Bueno, amb la fira que organitzen ells o que organitzeu aquí a Calella, sinó també amb les jornades diàlegs. Va ser aquest el motiu que ens va fer venir aquí, perquè el que és més important és la sintonia. Necessitem professionals dels ajuntaments que organitzen fires que tinguin molt clar els conceptes i els criteris per una fira a mercat d'artesania. I ells, bueno, aquí a Calella ho teniu molt clar i ho treballeu molt bé. D'aquí ve que vam decidir de fer-ho aquí, no? Com a espai. I és això, hem vingut a treballar-ho i a treballar aquest protocol o codi, perquè és imprescindible que l'artesania torni, i quan dic torni vull dir que ja hi era, el que passa que ara l'hem menys tinguda i s'ha desvalorat molt el que és artesania no alimentària, perquè l'alimentària ara està, que escolta, tot quilòmetre zero, això està a dalt de tot, però l'artesania d'objecte i d'ofici no. I no creiem, i estem convençuts des de la FOC, que no és perquè no hi hagi grans professionals i que hi hagi un producte de molta qualitat, sinó perquè en les fires, que és un dels llocs on es ven el producte artesà, fires mercat, que és de cara al públic, que és la venda directa, hi ha quelcom que no funciona. I d'aquí ve que vam dir, necessitem un codi, un protocol de bones pràctiques per crear els criteris que facin que tant els que organitzen les fires a nivell d'ajuntament, que és els tècnics, tinguin aquests criteris molt clars, però que també els artesans tinguin el criteri molt clar que què és artesania. No és manualitat, qualsevol cosa no és artesania, com hem de presentar el producte també perquè es vengui. L'artesà no n'hi ha prou que sigui molt bon artesà. Si va a una fira ha de saber vendre, ha de saber posar el producte perquè es vengui. És a dir, hi ha tot un seguit de coses que en aquest codi o protocol de bones pràctiques volem que quedin reflectides. I per altra part també el que volem és que l'administració, que és Generalitat, ho recolzi i que sigui vinculant. Perquè si fem un codi, un protocol molt bonic, que tothom hi estem, bueno, bonic, vull dir que tothom hi està molt d'acord i és genial, però no hi pot haver una implementació real i que, diguem, tingui el recolzament de l'administració, bueno, de la Generalitat en aquest cas, a través d'una llei, que hi ha una nova llei de comerç, serveis i fires, i aquí surt el concepte Fira Mercat d'Artesania, doncs que aquesta llei ens ajudi que sigui vinculant, perquè el que hem de fer és crear una marca. L'artesania és un producte de qualitat, està totalment contemporaneïtzada, no és una cosa d'antiga, i això, bueno, és el que volem vendre, diguem.
Aquest codi que s'elabora avui es presentarà en el Congrés de Fires que es celebrarà a les Borges Blanques. A partir d'aquí ja s'implementarà?
Encara ho deixarem obert perquè qui vulgui, perquè hi haurà molts ajuntaments, llavors, més que ajuntaments tècnics de molts ajuntaments, que potser nosaltres no hi hem tingut relació perquè, bueno, a vegades no et coneixes o no has tingut la benentesa, que puguin aportar qualsevol altre, perquè tot és bo, no? Vull dir, el que volem és que no estem creant un imperatiu perquè creiem nosaltres que això va a missa, no, estem creant entre tots allò que ha de funcionar, i és l'única manera de funcionar, perquè, si, i això ho hem parlat moltes vegades amb el Fabio, si ells fan una normativa que després l'artesan no hi vol anar-hi, quin sentit té, o al revés, si l'artesà vol un seguit de coses però no s'adapta en aquella normativa, no té sentit. És a dir, el que estem fent és confluir, per tant, és totalment obert, no hem pas de decidir només nosaltres. Llavors farem aquest taller, però en aquest taller ja vindrem amb un document molt, molt, molt estructurat i molt fet, no?
Igual que ara s'està fent un codi per les fires d'artesania, es pretén fer també un codi per altres tipus de fires?
Que jo sàpiga, no. Per què? Perquè és el que dèiem abans. És a dir, partim de la base de que totes les fires de Catalunya tenen les seves pròpies regulamentacions. Llavors, hi ha fires com és la nostra, que intentem definir molt bé cada sector i la documentació o els mínims que ha de tenir aquell potencial expositor per participar a la nostra fira. Hi ha altres fires que, com bé diu la Judit, es diuen fires d'artesania, però tu vas a aquella fira i segurament, si trobes un artesà, en trobes molts. És a dir, hi ha tot tipus de reglamentacions. També s'ha de dir que, per exemple, els ajuntaments tenim una sèrie de reglamentacions, diguem-ne, que ve des de la llei, diguem-ne, que ens obliga, diguem-ne, a tenir aquests mínims. Hi ha empreses privades que organitzen fires que no tenen aquests trets obligatoris a complir. Llavors ja és, diguem-ne, la llei de l'oferta i la demanda i també una manera, diguem-ne, de discernir a veure en quina fira vas, perquè aquella fira costa menys però et demanen menys però pots vendre més o no, és a dir, està millor organitzada, potser costa una mica més, però el fet de que estigui millor organitzada significa que estàs, diguem-ne, competint amb el teu competidor i no amb qualsevol persona que està fent, doncs, comprant els teus productes i refent una revenda. Hi ha una mica de tot.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Judit Camps, presidenta de la FAOC, i Fabio Balbanés, tècnic de fires de l'Ajuntament de Calella.
Un plaer. Moltíssimes gràcies.
107.9 FM. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878.
Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Terranova CNC, ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
6 minuts i seran les dues. La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Calella ha recordat un dels projectes que es va tirar endavant l'any 2016 a iniciativa d'un grup de nois i noies vinculats a l'agrupament Escolta Montnegre, una iniciativa que es va tirar endavant gràcies als pressupostos participatius de joventut. Els nois es van oferir a pintar les parets de cases que viuen, de cases de famílies, de persones que viuen en situació de vulnerabilitat. Van vehicular-ho a través de la Fundació Hàbitat Solidari.
Cindy Rando, regidora de joventut, ha explicat que finalment van repintar les parets d'una de les cases que gestiona la Fundació. Va ser el setembre de 2016 i ha qualificat l'experiència de totalment positiva.
La veritat és que va ser un projecte molt maco, es va poder pintar un pis amb 4 habitacions i menjador i terrassa. Els joves van estar encantats, va ser un projecte doncs, de gaire solidari i van veure que ells també podien ajudar a millorar doncs, la vida de les persones. I bueno, doncs van estar el dissabte i diumenge tot el dia pintant.
Un projecte singular econòmicament a càrrec dels pressupostos participatius de joventut i que assessor les iniciatives que acostumen a superar la votació final, normalment vinculades a propostes de caire més lúdic i festiu. Actualment està el procés del pressupost participatiu de joventut del 2018. L'assemblea de discussió i votació de les almenys dues propostes finalistes es realitzarà el 30 de novembre a l'Espai Mercat. La dotació del projecte és de 10.000 euros.
Doncs actualment, com dèiem, en procés el pressupost participatiu de joventut del 2018, la regidora Cindy Rando ha volgut recordar un dels projectes finançats a través d'aquesta iniciativa, un projecte solidari. Parlant de solidaritat, hem de dir que l'entitat organitzadora de la primera festa solidària Param de l'Ai va recaptar dissabte 1.000 d'euros per la construcció d'una escola d'oficis a Gàmbia. Ètnic Solidària, l'entitat del creient Quim Fàbregas, va comptar amb la col·laboració dels Udols de Foc, que van fer-se càrrec de la barra, i també de l'Ajuntament de Calella.
Quim Fàbregas ha explicat que una 150 persones van participar en les activitats al llarg del dia i que una quarantena llarga van comprar tiquets per al dinar popular. Es mostra satisfet pels resultats.
Econòmicament, per sort, pues vam arribar gairebé als 1.000 euros, no? Vull dir, estem molt, molt contents. Una part vena del vermut solidari, que gràcies a Nassari i els seus proveïdors doncs ens van facilitar tot el vermut, i a Vino Fortunado, que és una marca de vida de Barcelona, que ens van oferir el vi, i a través del vermut solidari de la botiga que tenia Ètnic Solidària, que venia amb calendaris, venia amb material africà com màscares, jampers, teles africanes i també samarretes de sinosomies.
L'objectiu de la festa era recaptar fons per dur a terme un projecte educatiu a la població gambiana d'Amdalai. Fàbregas ha explicat que el cost total va dels 7.000 als 10.000 euros i que a hores d'ara ja hi ha l'estructura preparada.
Estem aconseguint els diners necessaris, en els temps necessaris, en el timing de la construcció, i ens fa ser optimistes i tirar endavant. O sigui, ja tenim una previsió que creiem que a principis d'estiu ja tindrem la primera aula. Llavors això ens fa ser optimistes per tirar endavant.
L'escola d'oficis donarà formació de fusteria, mecànica i costura a joves d'entre 16 i 25 anys.
Moltes gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem l'informatiu d'avui dimarts amb la previsió meteorològica. Contactem amb el nostre home del temps per conèixer quina és l'evolució de les temperatures. Avui amb molt de fred veurem què ens explica Quim Serra del que ha de passar en les pròximes hores i els propers dies. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de les ventades del nord d'ahir, avui toca parlar del descens de les temperatures, un descens notable pel que fa a les mínimes de la passada nit, que tornen a fregar els 0 graus en algunes fondalades de l'interior de la comarca, sobretot cap a la conca de la Tordera, que és on més han baixat aquestes temperatures. A banda d'això, pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que continuarem amb bonança, amb domini del sol, si bé podran aparèixer alguns núvols, seran primets i poc importants, sobretot de cara a la tarda, amb vents que continuaran febles a tota la costa maresmenca i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous, no esperem canvis importants i, per tant, bàsicament s'espera que continuï l'estabilitat i l'ambient assolellat a tota la comarca, amb unes temperatures que de cara a dijous es mantindran sense canvis importants i, per tant, continuarem parlant d'un ambient relativament suau, sobretot a les hores centrals del dia. De nit ens haurem d'abrigar, però al migdia l'ambient serà agradable a tota la comarca amb unes màximes que dijous arribaran cap als 18 o 19 graus puntualment a les hores centrals del dia.
Acabem informatiu d'avui dimarts 14 de novembre. Més informació aquí al 107.9 de la FM a partir de les 6 amb butlletí informatiu i a partir de 7:45 amb l'info vespre aquí a Ràdio Calella. Recordin que també poden seguir-nos a través de la nostra pàgina web i les xarxes socials. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.